A la ràdio, com en la gastronomia, cal una única combinació: compromís, respecte i fiabilitat. A Restaurant Mar i Terra, a les Eufavietes, us ofereix aquest podcast de Ràdio Illa.
Vinga, continuem el de Farfar d'avui. Són les 9:36, les 4:36, si ens escoltau la remissió. I canviem d'assumpte. El govern de les Illes Balears acaba de publicar els estudis elaborats dins el quart pla de fosses, una feina, una enfeinada, de fet, que posa a disposició de tothom noves investigacions sobre la Guerra Civil, la repressió franquista i la memòria democràtica a les Illes. Saludem avui el coordinador del projecte, en Jaume Claret Miranda. Molt bon dia.
Bon dia.
I l'autor d'aquests estudis, en Pablo Galera Pérez. Molt bon dia, Pablo.
Hola, bon dia.
Bueno, per començar, per posar una mica en focus, per posar l'oient en situació, de què es tracta aquest estudi, que podrem trobar? Jaume, tu mateix.
Són un grapat d'estudis, n'hi ha cinc que corresponen a fosses, a minoritat de fosses, o diguem, una mica de resum, un dels cinc és un resum de l'activitat feta al llarg d'aquest temps, d'aquests quatre plans de fosses, i un d'aquests cinc informes és el que va fer en Pablo, que comprèn doncs, el cas de Formentera, d'una de les possibles fosses, no?, del cementiri Velles en Francesc, Mamola i els Pujols. I els altres informes són més, diguem-ne, de memòria democràtica i cobreixen aspectes molt diversos, des de la construcció de refugis antiaeris, la gent que està de Balears que està enterrada al Valle de los Caídos, el desembarcament d'en Bayo, quin era el patrimoni associatiu que va desaparèixer a partir de la victòria del sublevat, etc. És a dir, aquí sí que hi ha una mica de diversitat, no? El que és estrictament dedicat a un cas de Formentera és aquest que en Pablo signa, que és sobre la viabilitat d'obrir la fossa, d'aquesta fossa que hi havia a Formentera.
Molt bé, de fet, tots aquests estudis es poden trobar a la web del Govern de les Illes Balears, no?, el cai.es, i la veritat que, bé, felicitar-vos per aquesta enfeinada. En el teu cas, Pablo, conta'ns una miqueta de com va aquest estudi realitzat sobre Formentera.
Bueno, pues en el caso de las tres fosas que comprendía el estudio con respecto a Formentera, pues básicamente se trató de recabar la información que ya existía, que ya había sido publicada por la historiografía previa, que se había hecho cargo de estos enclaves, y a someterla un poco a revisión crítica para ver si, de una parte, bueno, pues completar un poco la información, el perfil biográfico de las víctimas, y de otra, valorar la viabilidad de poder intervenir en cada uno de estos sitios.
Claro. Sovint es parla això de fosses, no? Però les fosses són només una petita part d'aquesta repressió i aquest llegat històric. Quin és el valor real d'aquest tipus d'investigacions que abarquen una mica més enllà?
Bé, vols que respongui jo?
Vinga, tu mateix.
Jo crec que, és a dir, hi ha dues coses bastant importants, no?, dels informes. D'una banda, que consoliden quin és el coneixement que tenim, no? Perquè ara, com deia el Pablo, no?, se sabien moltes coses, hi havia memòria oral, hi havia gent que sabia coses, s'havien escrit articles, hi havia algun llibret, és a dir, però tot estava molt dispers, no? Llavors, fer endreça i posar, diguem-ne, endreçat tot allò que sabem i, per tant, distingir allò que sabem del que encara ignorem o que són elucubracions, doncs això ja ens ajuda perquè ens situa una mica en l'àmbit, no? I després, alguns dels informes fan una segona aportació, que és que aporten coneixement real, no? Perquè entre els diferents autors hi ha una mica de tot, hi ha gent més consolidada, gent que tot just comença, però hi ha gent que està fent recerca activa sobre això, no? És a dir, per exemple, amb el tema dels refugis dels bombardejos, clar, ara mateix tenim un coneixement que abans no teníem, perquè la gent que ha signat aquests informes, doncs, ha portat coneixement real, ha anat a arxius, ha fet llistats, per exemple, amb el tema del cens de víctimes, no? Ara disposem d'un cens de víctimes absolutament net, o sigui, ara ja sabem quanta gent va morir a les Illes, sabem, a més, la major part de noms i llinatges, tenim moltes dades referents a aquesta gent, no? I, de fet, aquest informe participarà en un projecte que hi ha a nivell espanyol per posar en comú totes les bases de dades de víctimes de la Guerra Civil, perquè, clar, sovint el que ens passa és això, és que potser hi ha alguna persona registrada en dos o tres llocs, perquè va néixer en un indret, va morir en un altre i va ser reclamada per un altre lloc, no? Per tant, posar, diguem-ne, clarificació sobre això i coneixement posat a disposició de la gent, no? Perquè, com tu deies, no? Els informes estan penjats i ara són accessibles, però a més, alguns d'ells tindran una segona vida com a exposició, no? que el govern se suposa que està preparant, no? Per tant, això d'alguna forma és difondre aquest coneixement i també començar anar amb la qüestió de la memòria democràtica una mica més enllà d'estrictament la guerra civil. No? Per això alguns dels informes ja ens parlen d'una primera postguerra, no? Ens parlen ja d'una mica més enllà, no? Perquè la memòria no té per què acabar-se al 39, no? La memòria té continuïtat. No? I a més hem de tenir present que per les noves generacions la guerra civil comença a tenir estat tan lluny, doncs, com per en Pablo i per mi pot estar les guerres carlines, no? Que ens agafaven com... De tot comença ja a fer, o sigui, enguany, d'aquí quatre dies seran el 90 aniversari de l'inici de la Guerra Civil, o sigui, comença a haver passat molt de temps. Per tant, és lògic que també els estudis i l'interès de la població comencin a desplaçar-se a moments històrics més propers, no? Jo crec que això està bé fer-ho, però primer tancar el que teníem encara amb incògnita. Crec que els informes tanquen moltes coses. En d'altres qüestions no tanquen, simplement ja pot ser un lloc sobre el que construir. O sigui, ara qui vingui darrere i vulgui saber doncs això, quin número d'associacions, entitats, ateneus hi havia a les illes, ja disposa d'un informe que fa un primer balanç i sobre això pot construir després doncs, cercant en el seu poble concret o en la seva comarca concreta.
Clar. Jaume, en aquest sentit t'he de preguntar que, bueno, després de dècades investigant el franquisme, hi ha qui continua pensant que parlar de memòria democràtica és reobrir ferides. No sé, des del teu punt de vista estrictament històric, què respondries a això?
Bé, jo crec que és un argument bastant interessant. És a dir, difícilment pots reobrir alguna cosa que no s'ha tancat. No? I crec que ja només dient això ja n'hi ha prou. És a dir, no es tracta, evidentment, de tornar a fer la guerra ni de tornar a debatre qui va guanyar o qui va perdre. Es tracta simplement de, per un cantó, un tema de drets humans i de dignitat humana, és a dir, la gent que estava encara enterrada a les fosses, doncs donar-li un enterrament just. De fet, no cal oblidar que les illes és l'únic lloc on es va aprovar per unanimitat la llei de fosses. Sí. Una cosa que crec que parla molt bé tant dels polítics de les illes d'aquell moment com de la gent. El tema de les fosses no ha estat mai un tema de conflicte en aquest territori, excepte ara per un grup polític que això ho té com una mena de cavall de batalla. Però ha estat un tema que tothom, la gent del carrer, ha entès que era un tema de dignitat i de drets humans i, per tant, aquí no hi ha hagut cap problema. I el coneixement mai pot generar conflicte. El coneixement el que ens permet és saber millor qui som. Llavors, dir que això és reobrir ferides, no. Escolta, el que es tracta és, per una banda, en el cas de les fosses, doncs això, oferir una mica de dignitat a gent que se la mereix, més enllà de qui fossin o quins siguin els seus llinatges, i per una altra banda conèixer millor el nostre passat i saber d'on venim. Vull dir, trobo que ser contrari a això és una mica, per que és una llàstima, no? Perquè ara està molt de moda, no? És aquesta gent que considera que la Terra és plana o que els avions es llencen uns gasos de no sé què. Bé, en aquest sentit, diguem-ne que la ignorància a vegades és molt atrevida.
Bé, sí, no hi cap tot a un debat. Alguna vegada ho hem parlat aquí amb alguns experts. Bé, Pablo, anava amb tu, si vols. M'agradaria que ens explicassis una miqueta com ha estat la metodologia d'aquest estudi a Formentera. Quins han estat els passos?
Bé, pues como decía, en primer lugar se trataba de recabar toda la información que ya existía, ya se había publicado en diversos volúmenes y monográficos sobre el tema. Y a partir de ahí intentar tirar del hilo para ver si se podía extraer algún tipo de información inédita consultando desde fondos de hemeroteca, archivos, registro civil, recabando nuevos testimonios y a partir de ahí pues eso, completar la información correspondiente a lo que es el perfil biográfico de las víctimas y analizar sobre el terreno los distintos enclaves de cara a proponer una propuesta de actuación. De los tres lugares que incluye el informe de Formentera, que son Espullols, la pedrera en Cois, en Espullol, la zona donde actualmente está el Hotel Rocabella, uh-huh. El otro emplazamiento era la Pullada La Mola, una zona que es conocida como Sacorba de Sarena, que es, en este caso se ubica una sola víctima, y el tercer lugar era el cementerio, el Fossard Bay de San Francés. De esos tres lugares, como digo, solo en uno de ellos, en el Fossard Bay, se pudo de alguna forma pues recopilar información relativamente fiable para elaborar una propuesta de intervención que ya se ha llevado a cabo en el...
Sí, fa uns mesos, de fet, sí.
Sí?
Sí, bueno, fa mesos es va dur a terme aquesta intervenció, vam parlar aquí amb l'Almudena, que ens explicava com va ser el procés, i si no recordo malament, desgraciadament no es van trobar restes.
No, en el caso de Fossard Bay se buscaban los restos de Josep Duplanells, un formenterense que fue asesinado en 1937. No se encontraron los restos. Es verdad que bueno, la intervención pues tenía sus limitaciones. Pues, el edificio está declarado BIC, tampoco se podría abrir en extensión. Teníamos que seleccionar una serie de emplazamientos en base a la información disponible, y se sondeó como en torno a un 15% de lo que es el área total del recinto cementerial, y no se localizaron los restos de Josep Duplanells. En este caso fue... Bueno, pues la intervención resultó negativa, como muchas otras de las que se llevan a cabo en Baleares.
Clar. Pablo, en aquest sentit, no sé si apareixen indicis suficients per pensar que encara podria haver-hi alguna fossa sense localitzar aquí a l'illa.
Sin localizar, por ejemplo, la fosa de Espullols o la fosa de la Pujada de la Mola no están localizadas como tal. Es decir, se sabe que existía una fosa allí, pero no tenemos constancia del lugar exacto donde pudieran estar enterradas esas víctimas. Aparte de las que ya se conocen, de las que ya se han trabajado por parte de Aranzadi, creo que no hay información para sostener que existe una posible fosa, una fosa más. O sea, contamos con las tres que incluye este informe, aparte del trabajo que está haciendo en Cementerio Nou sobre las víctimas del penal y la fosa de San Ferran, y aparte de esas yo creo que no existe constancia, o no, al menos no hay información para asegurar que exista otra fosa en Formentera.
Clar, a més, la que parlàvem, la que es situa, diguem, al voltant o dins el complex de l'hotel Rocabella, clar, era difícil aquesta intervenció perquè estava construït per sobre.
Sí, esta ya de por sí, al inicio de nuestra investigación sabíamos que iba a ser complicado sacar más información, y lo que sabemos, pues eso, a partir de varios testimonios de familiares que fueron recabados por José Miguel Romero en su obra Smores, situaban la fosa en lo que es el actual hotel, en la zona de entre la piscina y la recepción del hotel. Y bueno, se planteó la posibilidad, de hecho se maneja esa opción de que existan dos fosas en este emplazamiento, porque son cinco las víctimas que son enterradas allí, y en base a determinada información de testimonios de familiares directos, es posible plantear la posibilidad de que existan dos fosas, que fueran repartidas las cinco víctimas en dos lugares diferentes. El problema es que, bueno, pues más allá de eso no hay información para poder localizarla.
Claro. Bé, aquest procés s'ha tingut un procés llarg d'analitzar ja literatura feta sobre el tema, però també suposo de testimonis orals de la nostra illa, no?
Sí, testimonios orales, pero bueno, como decía Jaume hace un rato, el tiempo juega en contra y cada vez se conservan menos testimonios directos, incluso indirectos, y es más difícil. Para el caso de Ibiza, que era otro de los emplazamientos que sí se incluía en este estudio, sí que pudimos rescatar un testimonio directo de un familiar que no se conocía, inédito, que ha dado mucha información sobre uno de los enclaves que se estudia. Pero para el caso de Formentera, más allá de los que ya se manejaba por la historiografía previa, no se han localizado testimonios nuevos.
Clar. I sobre aquests testimonis, ja no només parlant de Formentera, sinó totes les Illes Balears, heu hagut de descartar mites o històries que durant anys s'havien donat per certes i al final la investigació ha dut a que no?
És que... Sí, però això passa sempre. És a dir, també passa amb la documentació escrita. És a dir, tu has de sumar qualsevol font històrica a crítica, perquè el temps juga en contra. I perquè, és a dir, en el cas, per exemple, de les Roges del Molinar, de Palma, no? Tothom donava per fet que estaven enterrades a Porreres. s'havien publicat llibres, hi havia testimonis, i van aparèixer a Manacor. Sí, a part del que ara explicava en Pablo, no, del pas del temps i de com juga en contra, perquè la memòria és fal·lible, hi ha també, que no hem d'oblidar, és a dir, hi ha una voluntat d'ocultació per part dels assassins. Que no, nosaltres sabem que van guanyar la guerra, però ells no sabien si com acabaria la guerra. Per tant, hi ha una voluntat d'ocultació, de moure amunt i avall. No és estrany que en molts llocs d'Espanya damunt de les fosses es construïssin nínxols o es remoguessin aquests terrenys, perquè era una forma d'ocultar, de moure, de fer desaparèixer. I després també juguen contra nostra les sèries de televisió. Vull dir, en Pablo i amb l'equip que treballa, tant de Datis com de Lanzari, són molt bons i són extraordinaris, però això no és CSI. És a dir, aquí no el trobes i l'ADN automàticament et diu qui és. És a dir, sovint l'ADN està massa fent malbé per fer-lo servir, sovint la fossa no està allà on tothom assegurava que estava, sinó que perquè el paisatge s'ha mogut moltíssim. Les fosses que estan, per exemple, vora platges, clar, només amb una llevantada l'orografia canvia, tot es modifica. Perquè et facis una idea, o sigui, actualment a Balears hi ha identificades 1.993 víctimes, d'acord? Amb noms i llinatges sabem. D'aquestes 1.993 només s'han recobrat 329 cossos, amb 28 espais diferents. I d'aquests 329 cossos només s'han pogut identificar 68, i aquest només podia ser més aviat al contrari, i s'han pogut identificar 68, o sigui, després de 90 anys s'han pogut recuperar gairebé 330 persones i s'han pogut identificar gairebé 70 persones i s'han pogut tornar aquests cossos a les seves famílies. I després hi ha un altre, clar, això és una barbaritat. Després de 90 anys que tu puguis tancar el dolor d'aquestes famílies, jo crec que és una meravella, o sigui, és una cosa que dignifica la societat, com la Balear. No? És a dir, que s'estirin de recursos d'això, jo trobo que és una cosa que dignifica. I després hi ha una altra cosa que fan els arqueòlegs, que és el tema dels objectes, dels elements personals.
Clar.
Que són tant o més importants, és a dir, poder tornar a algú, doncs, la clau, la creu que penetruï el coll, algun element identitari d'aquella persona, clar, això té molt de valor. Veure'ls treballar, els arqueòlegs com en Pablo, és una passada, perquè veuen una cremallera i saben dir-te pel tipus de model de quin any és, i per tant poden datar el cos. Realment és un luxe poder comptar amb aquesta gent, i jo crec que és una cosa que com a societat hauríem d'estar molt, molt satisfets, és a dir, que hi hagi polítiques públiques que es dediquin a això. És a dir, el dia que van obrir la fossa, que van trobar la Roja del Molina, van trobar la ploma, no? Clar, hòstia, això té una significació molt, molt, molt bèstia, molt...
Sí.
No sé, trobo que és una cosa que cal posar en valor, és a dir, és evident que no es poden trobar tots els cossos, perquè molta bona part de les illes han canviat moltíssim i s'han fet piscines, i s'han fet obres, i s'han remogut, no sempre hi ha memòria d'allà on es van enterrar els cossos, hi ha cossos que han desaparegut, i després hi ha cossos que no es podran identificar. És a dir, el tema de les fosses acabarà. Acabaran no perquè haurem tret tots els cossos i els haurem identificat tots, sinó perquè tots aquells que són viables ja els haurem fet. Per tant, la memòria democràtica s'haurà de dedicar a altres coses. D'aquí la importància que els informes vagin més enllà de les fosses, al meu parer.
Jaume, parlaves de que no sou el CSI, però bé, el que expliques poc si falta. En qualsevol cas, també imagino que moltes persones que s'han trobat algunes fosses, i inclús bueno, aquí el camp de concentració de la Sabina, aquí a Formentera, provenien d'altres punts de l'Estat. Imagino que això, clar, també complica una miqueta la identificació en alguns casos.
Sí, sí. Per això és tan important iniciatives com aquesta que s'ha fet des del govern espanyol, perdó, de posar en comú les bases de dades de víctimes i de cossos trobats, perquè aleshores és la forma de socialitzar. És a dir, al Llevant de Mallorca hi ha un desembarcament de les tropes en Bayo on hi ha gent que ve de Menorca, de València, de Barcelona. Clar, si això no poses en comú una base de dades d'aquests altres territoris, mai podràs identificar aquesta gent. I després ja va haver-hi, per exemple, mallorquins, però també vicenys formenterencs, que van anar a lluitar a la península.
Sí, clar.
Si no poses en comú aquesta gent que va morir a la Batalla de l'Ebre, com recuperes les coses si no és així? O, per exemple, la llista que surt, un dels informes fa una llista de la gent de Balears enterrada al Valle de los Caídos. Clar, si no posem en comú això, és molt complicat. És a dir, aquestes fronteres administratives de vegades impedeixen, doncs, això, que la informació circuli, no? I crec que iniciatives com aquesta de posar en comú això va molt bé. A nivell científic ja es fa, i la gent sí, col·labora i demés, però estaria molt bé que existeix també aquesta vessant més pública, no? A Formentera, en el camp de presoners de Formentera, sabem que va haver-hi molta gent d'Extremadura. en Manuel Suárez, que ha fet l'estudi, clar, m'explicava un dia que ell s'està posant en contacte amb famílies d'Extremadura que no sabien on havia anat a parar el seu parent, perquè per començar no sabien ni que existia Formentera.
Clar, s'hauria mogut per més bandes, també.
Clar, això és terrible. Llavors, diguem, tenir un dol de 80 anys o de 90 anys, això és una cosa que crec que lesiona qualsevol dret humà.
Sí. Pablo, per anar acabant, m'agradaria que ens contessis si hi ha unes pròximes passes amb aquest estudi o què trobeu o què espereu, no, d'aquesta publicació de l'estudi a Formentera.
Bien, pues con respecto al cementerio Bay de San Francisco, no te puedo decir si podrán abordarse en un futuro plan de fosas eventual, si se llega a realizar, a retomarse la búsqueda de Josep Duplanés. Es una opción si, como digo, se llega a tener lugar un siguiente plan de fosas. Y con respecto a los otros enclaves, si no aparece información nueva, de momento no hay argumentos para sostener una intervención ni en Espullols ni en la Pujada de la Mola.
Bé. Jaume Claret Miranda i Pablo Galera Pérez, moltíssimes gràcies per ser aquí amb nosaltres i moltíssimes gràcies per aquesta feina.
A vosaltres.
Gràcies.